Doncs mira, dos coses per començar. Una, saps que la primera recepta de pastís de xocolata es va registrar per primera vegada en un llibre de receptes a l'any 1847? Per què t'explico això? Doncs perquè avui és el Dia Mundial del Pastís de Xocolata. Sembla estrany que existeixi, però existeix. 27 de gener del 2022 és avui, però se celebra des de fa uns quants anys. Ja Dia Mundial del Pastís de Xocolata. I l'altra història que t'he d'explicar és que, finalment, la moció de censura a l'Ajuntament de Lleida no tirarà en van. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí a COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs apa, que avui és dijous, 27 de gener, hores d'ara amb 5 graus a la ciutat de Lleida, amb un ambient assolellat, tot i que una mica enterbolit. Tenim una visibilitat de 7 quilòmetres. Per cert, l'Armando Álvarez em diu que estem vivint el gener més assolellat des de que hi ha dades des de l'any 1942, o sigui, des dels darrers 80 anys. O sigui, que allò de la boira de Lleida, doncs sí que n'hem tingut, i en vam tenir el mes de desembre, però el gener, de moment, el gener d'aquest 2022, no... Vaja, que no, que de moment tenim força sol. Avui hem assolit una mínima de 4 sota 0. Tot seguit marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar aquesta previsió meteorològica i ràpidament buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. També passarem per anar d'on veterinaris per parlar del món, doncs, dels nostres animals de companyia amb la Imma Sabater, la infermera veterinària, i parlarem de salut i nutrició amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier. És dijous, això vol dir que a partir de la una les escapades de nieve amb el David Velasco arribaran per parlar-nos, doncs, de moltes activitats de cara al teu temps de lleure. Però abans, com et deia, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Tenim el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que continuï predominant el temps estable en general, amb cels poc ennuvolats, amb alguns intervals ennuvolats a les comarques del sud. Si parlem de les temperatures, avui no presenten grans canvis, amb màximes de 16 graus a la Seu d'Urgell, de 12 a Lleida capital, de 10 a Balaguer i a Tàrrega i de 9 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà durant aquesta tarda en general fluix i de direcció variable. Si mirem ara la jornada de demà divendres, esperem de nou temps estable i cels poc ennuvolats, tot i que a la depressió central s'esperen durant el matí algunes boires que podran ser localment gebradores. Per últim, les temperatures diurnes demà no canviaran massa o baixaran lleugerament a les comarques del sud, amb màximes de 16 graus a la Seu d'Urgell, de 10 a Lleida capital, de 9 a Balaguer, de 8 a Tàrrega i també de 8 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Directes cap a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Una actualitat informativa que comencem amb la roda de premsa que ha convocat fa uns minuts el PSC de Lleida per anunciar formalment que renuncia a presentar una moció de censura contra l'alcalde Miquel Pueyo davant la negativa del Comú a sumar-s'hi. El cap de l'oposició, Fèlix Larrosa, no ha aconseguit reunir els 14 suports necessaris per tirar-la endavant, però ha remarcat que la moció en tenia 13, que són més que els 12 regidors que té actualment l'equip de govern d'Esquerra i Junts. El termini per presentar la moció s'acabava avui dijous a la mitjanit. D'aquesta manera, Miquel Pueyo queda ratificat com a alcalde de Lleida i els pressupostos s'aproven inicialment. L'alcalde Pueyo ha destacat que es tanca un període d'incertesa i lamenta que els comptes s'hagin endarrerit 2 mesos que ha perdut la ciutat de Lleida. Finalment, el Comú de Lleida, que es va desmarcar de l'equip de govern per culpa dels pressupostos, doncs gràcies a ells, 2 mesos després, s'aproven aquests pressupostos. Fins a la roda de premsa s'hi ha tensat el nostre company Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Doncs acabo de finalitzar la intervenció de Fèlix Larrosa, confirmant tot el que tu acabes d'anunciar. Ahir al migdia els dos regidors de Comuns ja van dir oficialment que no donaven suport a la moció de censura que podia plantejar els socialistes. Ja el PSC va comunicar al secretari general de la Paeria, per no esperar avui fins a la mitjanit, que al llarg del dia d'avui no calia que estigués, doncs, de guàrdia perquè no presentaven la moció de censura perquè tenien 13 vots. Per tant, els dos regidors dels Comuns han estat la clau a l'hora de que no hi hagi un canvi de govern, els vots de Sergi Talamonte i de Elena Ferrer. Félix Larrosa s'ha mostrat molt crític respecte al posicionament dels comuns, assegurant que han aturat un canvi de progrés a la ciutat de Lleida i que hauran de donar explicacions als seus votants de que per què prefereixen un govern independentista, que Félix Larrosa ha qualificat de Frankenstein perquè diu que hi ha moltes sensibilitats i que estan barallats, que no un govern de canvi. Segons Félix Larrosa, en les converses amb els comuns hi havia dos temes principals. Un era, en aquest cas, l'alberg o residència a Pardinyes, i l'altre, Torres Salses. Larrosa ha preguntat a Talamonte per què amb 3 anys de govern no ha presentat en cap moment una revocació del projecte de Torres Salses, i en el tema de l'alberg o residència de Pardinyes, el PSC diu que únicament pot tenir un ús residencial i que no es poden combinar els dos usos com reclamaven els comuns. Com dèiem, aquesta és la situació. El PSC confirma oficialment que no presenta la moció de censura. Puello continua d'alcalde i acusa els dos regidors dels comuns perquè tenien 13 vots i ha faltat un vot a Félix Larrosa per culminar, en aquest cas, un canvi a la ciutat via moció de censura. Recordem que queden 442 dies, així ho ha dit el mateix Larrosa, per les eleccions municipals.
Gràcies, Sergi Tor, que hem estat en directe a la roda de premsa d'avui del PSC, on ja s'ha oficialitzat que no es presentarà aquesta moció de censura, amb el qual doncs ara ja encarem aquesta... No m'agradaria dir-ho així, aquesta precampanya electoral, perquè no podem estar un any i mig pràcticament amb campanya electoral, però és que em dóna la sensació que tirarem cap aquí. Parlem d'una notícia... Canviem de tema perquè hem de parlar d'una notícia de l'àmbit econòmic, i és que la demarcació de Lleida ha tancat el 2021 amb 25.100 desocupats, 400 menys que el tercer trimestre, però 200 més que fa un any. D'aquesta manera, és l'única demarcació catalana on han augmentat els desocupats durant el darrer any. La taxa d'atur s'ha situat en l'11,21%, per sota del tercer trimestre, que era de l'11,31%, però per sobre del quart del 2020, que era del 10,98%, segons les dades de l'enquesta de població activa, la EPA, que l'Institut Nacional d'Estadística ha publicat avui dijous. La població ocupada ha disminuït entre octubre i desembre en 1.000 treballadors respecte al tercer trimestre i en 3.000 si es compara amb el quart trimestre del 2020.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ha estat la nostra notícia econòmica. Amb successos, les parts han acordat una pena de 5 anys de presó per a un home acusat d'apunyalar-ne un altre fins a 6 vegades a Aitona, al Segrià, després d'una discussió al carrer. Fiscalia demanava 8 anys de presó per un intent d'homicidi i l'acord s'ha ratificat avui dijous a l'Audiència de Lleida, on s'havia de celebrar el judici. L'acusat també haurà d'indemnitzar la víctima amb 11.000 euros per lesions i 6.000 euros més per les seqüeles de les ferides. Així mateix, no s'hi podrà acostar a menys de 200 metres i tampoc s'hi podrà comunicar durant 6 anys. L'acusat és un algerià de 44 anys, veí de Barcelona i sense antecedents penals, que es troba en presó provisional des del passat 22 de juny del 2020. I una altra notícia important a la ciutat de Lleida, i és que l'empresari gallec Luis Pereira ha assolit, sembla ser, un acord amb els germans Albert i Jordi Esteve per fer-se càrrec de la gestió del Club Lleida Esportiu. El club va confirmar l'acord ahir a través de les xarxes socials i va remetre a una propera roda de premsa, probablement aquest cap de setmana, a què assistirà el mateix Pereira per donar a conèixer més detalls. L'anunci del traspàs de la gestió i els canvis a la direcció de l'entitat van arribar just 2 dies abans que se celebri demà el ple de la Paeria, en el qual es debatrà l'expulsió del club del camp d'esports, una qüestió en què hi havia unanimitat en els grups municipals al votar a favor de la rescissió del conveni d'ús de l'estadi per greus incompliments basant-se en informes tècnics i jurídics. L'acord entre Pereira i els germans Esteve s'ha forjat a darrera hora, després de moltes converses prèvies en setmanes anteriors sense que arribessin a bon port. Ara queda al davant el procés administratiu i legal perquè es concreti el traspàs de la gestió. Però vaja, és un primer pas i veurem demà si queden suspens al ple de l'Ajuntament de Lleida aquesta rescisió del conveni entre Lleida Esportiu i l'Ajuntament de Lleida. El que també s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya és la nova resolució de mesures contra la Covid que elimina la majoria d'aquestes restriccions i estableix la supressió del passaport Covid. L'oci nocturn, però, continuarà tancat. Des de l'entrada en vigor d'aquest text, aquesta propera mitjanit, ja no hi haurà limitacions d'horari ni d'aforament en sectors com la restauració, la cultura o les cerimònies religioses. Decau també la limitació a 10 persones en les trobades socials, tot i que es manté com a recomanació que aquest sigui el màxim de persones en les taules o agrupacions de taules en la restauració. D'altra banda, el passaport Covid deixarà de ser obligatori per accedir a la restauració. I el Departament de Salut de la Generalitat ha declarat avui dijous 148 persones ingressades amb Covid-19 als hospitals de Lleida. Són 15 més que ahir i una xifra que no s'assolia des de finals del passat mes d'abril del 2021. No obstant, la xifra de malalts crítics a les UCI és ara de 22, que és una desena menys que aleshores, però un més que ahir. Salut ha notificat 1.949 nous positius confirmats a la província, dels quals 1.172 són al Pla de Lleida i 237 al Pirineu, fins a un total de 117.822 des de l'inici de la pandèmia. I acabarem amb música. Acabarem amb música i justament, a veure si la coneixes, va.
Que estamos para eso, para lo bueno y para lo malo. Llora ahora y ríe luego, si salgo corriendo.
I és que la Vall d'Aran acollirà el proper 26 de març l'acte El Valle Grita, com a homenatge a la trajectòria artística i humana del cantant i compositor Pau Donés, que va morir aquest 2020 i que tenia un estret vincle amb l'Aran, ja que era de la Ribagorça. Consistirà en l'enregistrament d'un videoclip de la cançó que porta per títol Grita, al Pla de Beret, i que pretén reunir a totes aquelles persones que vulguin participar, músics i admiradors de l'artista, per interpretar de manera col·lectiva una de les seves cançons més significatives. El promotor de la idea és el músic zamorà Mario Carnero i ja s'han començat a fer els primers assajos amb l'Orquestra Simfònica de l'Escola de Música de l'Orfeó Lleidatà, que hi col·laborarà.
Si no t'escucho, grita, te tendo la mano.
El proper 26 de març. Fem una pausa i parlem de cadells avui, de gossos i de gats.
Barberia Federico. Ahir i avui segueix cuidant el cabell i barbes dels seus clients. Àmplia trajectòria i professionalitat, a més d'un tracte personal, defineix el nostre equip. Estem a l'avantguarda en els diferents estils perquè el teu tall de cabell sigui l'adient a la teva personalitat. Ens agrada que els nens surtin contents de la perruqueria. Barberia Federico, al carrer Vallcalent 28 i al telèfon 973-2665-12. Entenem la inquietud de l'home d'avui.
Brasería Escofet, donde su brasa de leña siempre está a punto. Desayunos completos con las mejores carnes, solomillo, chuletón, entrecot y pescados. Els caragols a la llauna, escalivadas y patatas al caliu. Y al mediodía una carta muy completa y con un servicio esmerado. Ven a descubrir una de las mejores brasas de Lleida. Estamos en la Rambla del Corregidor Escofet 32 de la Nova Pardiñes. Teléfono de reserva 640-848-590.
Forma't gratuïtament per trobar feina amb InLingua, amb els cursos 100% subvencionats per aturats i treballadors en ERTO. Cursos per certificats de professionalitat d'informàtica, administratiu, comerç i logística i també d'especialitat en anglès. Proper inici. Informa't a InLingua Lleida, Rovira Roure 5 i 9, telèfon 973-240717 o a inlingualleida.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja és el moment en el que parlem dels nostres animals de companyia. Ja saps que ho fem tota aquesta temporada des de Anadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11 a la ciutat de Lleida, que els trobes a internet a www.anadonvet.com, anadonvet.com, a les xarxes socials, i després tens aquest número de telèfon que funciona sempre, que amb horari comercial et contestaran des de la botiga però que a les nits, els dies festius, jo què sé, qualsevol dia, qualsevol moment, les 24 hores del dia, qualsevol dia de l'any, et contestarà sempre una veterinària o un veterinari de guàrdia. 973-266-388, 266-388, és perquè si tens animals de companyia a casa, te'l posis a la, a algun lloc ben visible, o te'l memoritzis al telèfon. 973-266-388, que sempre et poden donar un cop de mà, quan alguna vegada es compliqui la situació. En fi, que com cada dijous nosaltres parlem amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, et volia preguntar què hem de... No, estava pensant que quan arriba un cadell a casa, un cadell vull dir un gosset petit o un gat petit, és igual, un gos, un gat, allò, petits. Quan neix el primer fill en una casa, normalment s'acaba posant proteccions per tot arreu. No sé si amb gossos i gats hem de fer també una revisió de la nostra casa.
Sí, l'hem de fer. És molt important. Això te vull parlar avui, de la importància que té. Però com bé has dit, quan sabem que ha de vindre un nen a casa, tot el temps que l'estem esperant ho anem fent.
Clar.
No esperem a que tinguem el bebè a casa per fer tot això. O més ben dit, no esperem que comenci
a gatejar.
Que comenci
a caminar, sí, o a moure, sí.
Sí, doncs aquí ho hem de fer igual, només que aquí quan arriba ja camine.
Clar. Sí,
ja camine, ja cor, ja mossegue.
I ja són curiosos.
Molt. Llavors s'ha de pensar abans de que el tinguem a casa el que tenim que fer. Molta gent, moltes coses les vas averiguant amb ell a casa, perquè un creu que ha pensat en tot i després ells aconsegueixen fer algo que dius, no pot ser.
Et posen a prova, sí.
No m'ho hagués imaginat mai. Però sí, hi ha unes pautes bàsiques que sí seria interessant parlar avui, per si algú dels que ens està escoltant està esperant que arribi un cadell, doncs tindré preparat més o menys lo bàsic. Ja t'he dit que són especialistes en fer coses que no t'ho haguessis imaginat mai.
Ja.
Però, bueno, si podem evitar les més comuns...
Claro, anem a intentar avançar-nos amb ells una mica.
Sí.
A veure, cosetes que hem de tenir en compte.
Val, sobretot, hem de crear una àrea segura pels cadells. Només arriba a casa no poden anar per tota la casa, perquè hi ha molts perills. Llavors, tant gats com gossos, això ho tenen en comú, els gossos depèn de la raça, evidentment la zona serà més gran, però saps que hi ha parcs que no poden saltar?
Sí.
Doncs això seria molt interessant per un gosset o un gat. Un gat pot ser inclús una caixa de cartró gran, parlo de gats molt petits, per tindre'l més o menys controlat, o un parc també, on tinguem una àrea de bany, una àrea de menjar, però els primers dies allà el tindrem molt controlat.
Bueno.
Per què? Perquè penseu que un gatet o un gosset petit pot mossegar cables. Els cables, si els mossega, li cremen la boca. Hem tingut casos aquí molt greus. Perquè, clar, allò dona xispa.
Clar.
Hi ha electricitat i se poden cremar tota la boca.
Clar.
Què més? Escales. Podem tindre escales a casa. Poden caure, es poden trencar un os, es poden fer molt mal. Després, finestres. A vegades deixem una miqueteta la finestra oberta i pot caure el gos o el gat al carrer. Surt al balcó.
Home, o surt a la finestra
a veure què passa per allà.
Però quan són petits tampoc tenen massa... No són massa conscients del perill, tampoc, i tampoc són tan hàbils ni àgils.
Gens.
Clar.
I molta gent, al cas dels gats, pensa que no ho saben i deixen la finestra oberta pensant, no caurà. Sí, cau. Però no cau perquè no té l'habilitat de caminar per una barana d'un balcó o per una finestra. Cau perquè... ell veu una ploma d'un mixó o una fulla i la vol jugar amb ella, i clar, la fulla va caient al terra.
No,
o el mixó que vole, o la papalloneta que vol agafar. Clar, no és que no tingui l'habilitat, de la destresa, diguéssim, de caminar per la finestra. Sí que la té. Lo que juguen. i...
Clar, no, no, si tenen edat, tenen edat, i a més, tenen, per ells, suposo que qualsevol cosa que es mou és com una, com un joc.
Clar, després, més coses que hem de tindre en compte, els agents corrosius, articles de neteja, inclús cosmètics nostres, del cos, de la cara, tot això, ells no saben que no se menja, no... També podem tindre un disgust, a vegades estàs netejant la casa o t'estàs fent alguna cosa al bany i deixes per allà els pots. Mm-hmm. Això, molt perillós. Després, pastilles nostres.
Clar,
això,
clar.
Això passa molt,
sí, sí, sí.
Que les tenim a la tauleta de nit, el que sigui, ells cap a dintre.
Clar. No, no, és que clar, i a més sense control, o sigui, tot el que trobin.
Clar, clar. Hi ha moltes coses que no, nosaltres no, no pensem, però ells sí. Mhm. I clar, pues són bebès, no ho fan... Dic, mira, clar. Que divertit, aquí aquestes cosetes que giran cap a dintre, m'ho penso
més,
tot.
Això amb la Imma ja n'hem parlat, eh? Ull, perquè el medicament de persones és tòxic pels animals, però quan són tan petits, les dosis són enormes, eh? Vull dir que sí. Pot ser un problema greu, eh?
I després també controlar, perquè clar, els cadellets fan pipí, caca, bueno, ara parlo dels gossos, sobretot, i no podem controlar, i a vegades, clar, pues no és agradable trobar-te mm-hmm. caques i pipis on no tens pensat que tu
clar,
pots trobar.
Clar.
Fins que no aprenen a fer-ho al carrer, doncs si el tenim dintre d'un parquet. Un parquet vull dir que es pugui bellugar, que pugui sí. córrer, li fiquem joguines a dintre. No parlo de tindre'l amb un transportín. Ficat a dintre, que
no,
el gos ha de fer vida de bebè, també,
no,
ha de jugar.
No, és que, a més, són nens, vull dir, són nens, són cadells, necessiten crema, moure's, vull dir que sí,
sí. Exacte. I això no treu que el tenim que portar al carrer també a fer el passeig, eh?
Sí,
parlant
sí.
dels gossos.
Vale.
Però, sí, però el parc que parlo ha de ser un parc que ell es pugui bellugar. Si li deixem joguines dintre, pot jugar. Que el menjar no el tingui a prop de la zona que li hem ficat de bany. Molt, molt, molt petitès.
No res, eh?
Sí, a partir dels 3 o 4 mesos sí que li podem fer, per exemple, una habitació per ell.
Ja.
Tota l'habitació, amb tot el que he dit abans, sense cables, portes tancades, i li podem ficar el rascador, el sorral, uh-huh. tot dintre de l'habitació. Jo parlo del parc quan són molt petites, que ens ho acaben de donar en 2 o 3 mesos, que encara no salte prou, que es pot fer molt mal, perquè, clar, ells, tot és per jugar. I podem tindre accidents greus, no. A vegades molt greus, perquè, clar, si te cau un cadellet d'un cinquè pis
que a més,
al carrer, ui, doncs...
No, és molt greu. Davant sí. del dubte, carrer Segrià número 11, us aneu a anar a un veterinari, això estaria bé també abans de rebre'l,
sí.
i aquestes indicacions que ha parlat avui la Imma, i d'altres que pugueu parlar amb més calma. Escolta, doncs jo tinc, jo què sé, vic en una casa amb 2 plantes, què faig? Bloquejo l'escala o no, els primers temps, no? Tot això ho podeu preguntar a Nadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, i escolta, això és un dubte més urgent, doncs 973-266-388. Però és una bona idea preparar la casa, o preparar-nos nosaltres, pensar-hi, abans de que arribi un cadell a casa, de gos o de gata. Avui hem fet aquestes sí. primeres pinzellades amb la Imma Sabater, però...
Una cosa que vull dir, perdó, Ricard,
sí.
una cosa que vull dir, que m'acabo de recordar i passa molt, i és un accident també, que és molt bo pel gos i pel gat, si tenim jardí o terrassa, deixar-lo sortir a les...
ara
fa molt fred a les hores de sol.
Ara,
sempre
i vigilar-lo,
quan... Parlo de quan són cadells. Una de les urgències que tenim més de lo que ens agradaria és que el cadell cau a la piscina. Això és més pels gossets. Vigileu, perquè és greu. I més
perquè,
ara...
Perquè caure
i
cauen,
més...
eh?
Clar,
sí.
Parlo de quan són cadells, eh?
Sí,
ja quan són adults ja controlen molt, inclús ho fan volent, perquè volen nedar, tenen calor... Però jo parlo de quan són molt petits, cadellets, i clar, a vegades pot ser tard quan arriba el veterinari.
No, i després l'altre, ja segons com està feta la piscina, no és fàcil sortir o no es pot sortir, en aquestes...
No, i ara amb aquests freds està gelada l'aigua.
Sí, sí, agafen una hipotèrmia, però ràpid.
M'acabo de recordar ara que vigileu amb això també, que a vegades, ai, mira, trec el cadellet al solet i penses, ai, vaig a buscar un got d'aigua dintre de casa... I el deixes 3 segons, però aquests 3 segons...
Ui, fa molta feina amb 3 segons.
Sí, sí, sí.
Es mouen
per
molt.
Això, tindreu en compte això, perquè a vegades ve la gent, no, havia entrat només a buscar alguna cosa, ha estat re. Sí, però aquest re...
Que és veritat, però és que els...
No,
que...
sí, sí, és veritat.
Però
sí.
Que els cadells se mouen molt. O sigui, en un sí. Segon canvien de lloc, però instantàniament.
Vigileu molt les escombreries, també. No deixar obertes les escombreries, sobretot de la cuina, perquè poden menjar coses que no han de menjar i també és una urgència.
Ja veieu que és tot un món, això, eh? És tot un món. Imma Sabater, com sempre, un plaer. Gràcies, una abraçada.
Gràcies.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I vinga, que parlem tot seguit de salut i nutrició. Camí cap a la una de la tarda, els dijous, ja saps que ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
El Cristian, per cert, que el trobeu a Disanta Nutrició, a internet, disantanutricion.es, alcalde Porqueres número 74, a la ciutat de Lleida, i després busca'ls a les xarxes socials, que són força actius, Disanta Nutrició o el Cristian Didier, que veuràs que t'ajuden de manera ja desinteressada i gratuïta. O sigui, que a les xarxes és gratuït, pots entrar i veuràs que tenen una multitud de consells publicats. Cristian, oye, mira, te iba a comentar nada, una noticia que me mandaba Ocu. Han estado analizando las natillas y han llegado a la conclusión, esto es medible, o sea, esto no es ni interpretación ni nada, han llegado a la conclusión de que una natilla puede contener hasta el 85% de la ingesta recomendada de azúcar para un niño en un día. O sea, con una sola natilla ya casi tenemos todo el azúcar del día, ¿eh? Es una barbaridad, ¿no?
Y luego, no sé si han contado la galletita.
No. Las que llevan la galleta son las que más. O sea, estas son las del 85%, ¿eh?
Sí. Bueno, claro, hay alimentos que son muy densos energéticamente. Eso lo conocemos bastante bien. Y es para visualizar un poco la realidad que hay en la cantidad de azúcar en estos alimentos, pues es un buen ejemplo. Pero realmente el azúcar es un componente que densifica muchísimo, muy rápido los alimentos. Claro. O sea, con poca cantidad lo densificas muchísimo. Uh-huh. Entonces es bastante interesante porque en los productos industriales enseguida pues se enriquece todo porque no te das cuenta, ¿no? Y es pero hay muchísimos alimentos en el mercado muy densos en azúcar y claro, pues son...
No, es...
En poca cantidad, enseguida consumimos todo lo que necesitamos.
Es que, claro, las natillas con más azúcar son las que llevan galleta, 21 gramos de media, una natilla ya sabeu la mida que té, vull dir que és que al final 21 grams de sucre, las de chocolate, vaya, que son las que me gustan a mí, 20 gramos, y además han detectado una generosa cantidad de aditivos. Yo me pregunto, oye, ¿podemos hacer natillas naturales? Es que, claro, aquí el problema es que vamos a crucificar la natilla, y la natilla como tal no tiene la culpa, sino la natilla industrial es la culpable.
Bueno, hay un poquito de todo, ¿eh? O sea, lo primero, y recordemos que 21 gramos de azúcar, como he dicho todo, son 3 sobres de azúcar.
Sí.
3 o 4, dependiendo del tamaño del sobre. Que normalmente tú no te comerías 3 o 4 sobres de azúcar, ¿no? Entonces ahora tú de repente coges un vaso con 4 sobres de azúcar y te los bebes.
Claro.
¿No? Es raro, no se haría así, pero visualizarlo de esta manera.
No, es verdad.
Es que independientemente de las natillas, ya sean caseras o sean pues industrializadas, recordemos que son alimentos de consumo ocasional. Y es de consumo ocasional porque por ese tipo de cuestiones, porque son muy superfluos, tienen mucha carga de glucosa, y no son muy interesantes.
Sí, sí, sí.
Entonces, son de consumo ocasional. Independientemente de cómo se hagan, independiente de cuánto azúcar tengan, independiente de consumo ocasional, no deberían de estar en casa de consumo frecuente. No debería ser un consumo frecuente, por ejemplo, un postre, ¿no?
No. Ocasional, ens en podem anar amb allò d'una vegada al mes, com el que diu, mira, el postre d'un domingo al mes. Pues venga, va, però... Quan abans desacostumem i normalitzem aquest tipus de postres, molt millor, perquè després, quan ja tu has agafat l'hàbit de que això no és normal, no tens cap trauma per no prendre-ho i que ho prenguin els demés. El problema és quan ho normalitzes, eh? En fi, vamos a cambiar radicalmente de tema y vamos a hablar de problemas articulares, pero lo vamos a enfocar, evidentemente, desde el punto de vista de la nutrición.
¿Qué nos dice la nutrición o qué nos puede decir la nutrición sobre los problemas articulares?
Bueno, los problemas articulares son uno de los más prevalentes. O sea, hay muchas enfermedades que afectan a las articulaciones, desde problemas del propio desgaste por la edad o por el deporte o porque tengamos un tipo de enfermedad que se nos ha desgastado la articulación, ¿no? Una condromalacia, incluso una artrosis, que hay un propio desgaste del cartílago o de toda la sustancia que está en medio de las articulaciones. Recordemos que la articulación soporta nuestro peso y aguanta un poco el movimiento y es una carga importante durante toda la vida. Entonces hay muchas enfermedades articulares que cursan con desgaste, con deterioro, ¿no? Por el propio envejecimiento como tal. Y estas las trabajamos desde la nutrición, desde un aspecto, digamos, desde otro aspecto, y luego hay enfermedades articulares que no tienen que ver con esto, tienen que ver con la inflamación. Enfermedades articulares propias inflamatorias, ¿no? Por ejemplo, la artritis reumatoide o la espondilitis anquilosante, todas estas enfermedades que muchas de ellas son autoinmunes, o sea, nuestro propio sistema inmunitario ataca las células que hay en las articulaciones y las inflama. Entonces hay dolor, hay inflamación, hay tendinitis crónica, hay tendursitis crónica, porque son inflamaciones. No hay desgaste, pero sí hay una inflamación y un dolor constante. También las trabajamos de una manera diferente, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que es, ahora ya haremos un poquito de resumen, pero sí que es importante que todas las enfermedades articulares, todas, tienen un apoyo nutricional específico. Hay que entender qué tipo de enfermedad es, qué está pasando, y entonces vamos a actuar en la nutrición de una manera o de otra, ¿vale?
Bueno, como siempre, y además el Cristiano Udiu siempre, lo primero siempre es identificar el motivo, y entonces, dependiendo del motivo, vamos a atacar de una manera o de otra, ¿eh?
Claro, entonces aquí yo siempre tengo mucho apoyo con todos los reumatólogos, los traumatólogos,
claro,
y todos los médicos, los internistas que han diagnosticado, mira, pues esta persona le ha pasado esto y esto y esto, ¿cómo lo podemos ayudar, no? Complementar, pero todas las enfermedades son que cursan, pues son como más cronificadas y lo que hace la nutrición es acompañarlas, ¿no? Entonces, si tenemos una enfermedad inflamatoria tipo artritis reumatoide y una espondilitis, lo que vamos a intentar es tener unos hábitos inflamatorios que favorezcan la inflamación. Porque solamente hace falta que tú tengas una enfermedad inflamatoria que luego comas y te alimentes y vivas de una manera que te favorezca la inflamación, ¿no? Uh-huh. Porque pues la empeora el dolor, empeora la recuperación, entonces de repente tienes un hombro inflamado, no se recupera, pasan un mes, 2 meses, 6 meses, y tienes una tendinitis allí que no se recupera.
Claro.
Y a veces es porque pues la inflamación está presente constantemente, ¿no? Entonces, aquí a nivel de nutrición, disminuimos los alimentos y los productos que generan inflamación y aumentamos los alimentos y los productos que disminuyen la inflamación, ¿vale? Los antiinflamatorios. Entonces, ¿qué alimentos antiinflamatorios tenemos? Muchos ya los conocemos, los hemos hablado, los alimentos ricos en vitamina D, los alimentos ricos en grasas saludables, los alimentos ricos en omega 9, por ejemplo, como el que hay en el aceite de oliva, el omega 3 que hay en los pescados. Luego también es muy importante sustancias interesantes como el jengibre, la cúrcuma. Son sustancias que tienen bastante evidencia científica detrás que mejoran, que disminuyen la inflamación de las articulaciones y en general la inflamación, ¿no? Entonces, hacemos una dieta rica en antioxidantes, rica en frutos rojos, rica en líquidos, en frutas, para que nos hidratemos mejor y esta inflamación pueda tener mayor circulación, ¿no? El agua aparece como vital, ¿no?, en las articulaciones en general. Entonces, nos ayuda a tener un proceso antiinflamatorio. Y luego hay alimentos muy proinflamatorios que empeoran la artritis, por ejemplo, empeoran la inflamación, empeoran el dolor. Y ya puedes imaginar cuáles son. Uno de ellos, los alimentos ricos, densos en azúcar, ¿no?
Pues imagínate.
Por ejemplo, lo que hablábamos de la natilla.
Sí, sí, sí.
Los alimentos ricos en azúcar, los alimentos ricos en ultraprocesados, alimentos ricos en grasas saturadas, todo lo que es bollería, son alimentos proinflamatorios que empeoran el perfil de la inflamación en nuestro cuerpo. Las bebidas azucaradas, los consumos ricos en azúcar, ¿no? Y luego también se relaciona algo, hay algún estudio de empeorar la inflamación con el gluten, ¿no? También hay algunas enfermedades que son autoinmunes Y entonces, con que la celiaquía, la intolerancia al gluten, también es una enfermedad autoinmune, se comunican entre ellas y puede haber alguna relación. De hecho, hay algún paciente que probamos hacer una retirada de gluten y verá a ver un poco cómo evoluciona su inflamación. Uh-huh. Pero eso también es muy personal y hay que irlo valorando. Lo que sí es importante tener en cuenta es que hay algunos alimentos que son proinflamatorios, aumentan la inflamación, y otros las disminuyen. Entonces, un proceso inflamatorio, pues ir jugando con ello, ¿no? Digamos.
Hombre, sobre todo, sigui, evitar els aliments que afavoreixen aquesta dolència, doncs això jo crec que ho hauríem de tenir a la primera posició de la nostra llista de prioritats, eh? Tot el que afavoreix tot això, doncs ho eliminem. Además, és que, fíjate los que has dicho, és que no van bien no solo para esto, para otras muchas cosas, con lo cual, cuanto antes lo sustituyamos con otros, mucho mejor.
Claro, exacto. Y luego, si tenemos una enfermedad articular de desgaste, porque la articulación se ha ido desgastando por mucho uso, por la edad, por el envejecimiento, aquí lo que tenemos que aliviar bastante es la carga que tenemos en esta articulación. A veces, pues el peso, por ejemplo, podría ser una de las posibilidades. Hay que estudiar bien si la persona debería o podríamos valorar si el peso que tiene le puede llegar a afectar a ese impacto que hay en esa articulación. Uh-huh. Entonces aquí a lo mejor trabajamos un poquito la pérdida de peso. No siempre es así, porque hay algunas veces que el daño articular no tiene que ver con el peso, ¿no? Pues imagínate un daño articular en una muñeca, no tiene por qué ver con el peso.
Claro.
Que a veces todo es el peso, ¿no? Pero no tiene por qué. Pero a veces lo estudiamos, a lo mejor una rodilla podría afectarse un poco más el peso, ¿no? Y también depende del peso. Entonces, trabajamos mucho la alimentación saludable para disminuir la carga
claro.
de esa articulación. La trabajamos bastante. También trabajamos la inflamación, porque a veces hay dolor, pero luego también aparecen sustancias como muy interesantes que favorecen como al bienestar, ¿no? Entonces, aquí aparece algún mineral, el silicio, es muy importante que esté, ¿vale? Algunas sustancias como el ácido hialurónico, el condroitín. Hay algunos alimentos que son ricos en estas sustancias y entonces los vamos a optimizar, ¿no? Muchas frutas, una buena cantidad de proteínas al día. Hay personas pues que se nutran con buena cantidad de proteínas, no excesivas, no hace falta hacer una dieta hiperproteica, pero sí que hayan proteínas de buena calidad durante el día, que hayan huevos, que hayan legumbres, que haya tofu, que haya una buena cantidad de proteínas, porque recordemos que estas articulaciones pues se pueden favorecer de recuperación. Entonces, si hay proteínas en el medio, pues vamos a evitar que se desgaste demasiado, ¿no? Entonces, también que sea equilibrado lo que comemos y funciona bastante bien.
Doncs ja ho veieu, qualsevol problema d'articulacions, evidentment has d'anar al metge, però després, complementàriament, doncs una visita amb un nutricionista, doncs és una cosa que cada vegada ho hem de veure més normal, fins que la Seguretat Social ho normalitzi, que també van amb retard, estem a l'any 2022, fins que això passi, doncs, escolta, pots visitar un nutricionista i adaptar l'alimentació a la teva nova estat de salut o estat de vida, és igual. Vull dir, només se tracta d'adaptar-ho per afavorir una mica més la qualitat de vida. Una visita al nutricionista, ja ho sabeu, que i anant tot bé un cop a la vida, com a mínim, jo crec que és necessari que la fem tots plegats. Qui diu un cop a la vida, diu un cop a l'any, quasi bé. Allò en plan, com ho vull, com em trobo, fiquem, traiem, pues, ho fas bé o no ho fas bé. Por cierto, y acabem aquí ya, pero ahora que decías esto de las frutas, el otro día leía el resultado de un estudio que han hecho en Inglaterra con 9.000 alumnos de entre 11 y 17 años y han llegado a la conclusión y han descubierto que los que comían 3 piezas de fruta al día y 2 de hortalizas y verduras sacaban mejores notas y se concentraban mejor. Oye,
qué buena noticia.
Ojo, ¿eh?
Sí, qué buen estudio.
Pero les ha costado, ¿eh? Llegar a esto. Pero bueno, tú dic porque es una edad maca per agafar aquests hàbits, ¿eh? A partir dels 10 o 11 anys, els nens han d'agafar l'hàbit de menjar 2-3 peces de fruita al dia sense que els hi haguem de dir ja. I han de trobar normal que a la taula cada menjada hi hagi una amanida i que es mengi verdures. És una bona edat per agafar-ho i normalitzar-ho. I a partir d'allí, de gran, doncs ja ni tan sols t'ho planteges. En fi, bueno, mira, me gustó, bueno, perquè té a veure amb la fruita i amb Lleida, l'estudi. Cristian Didier, nutricionista, com sempre, un plaer, gràcies.
Ricard, bon dia.
I nosaltres que ens plantarem a la una, sóc el Ricard Álvarez, demà hi tornem des de Lleida a les 12:20, puntuals com sempre, ara arribem a la una, i de seguida les escapades de nieve amb el David Velasco.